Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents patrocinen el Club de la Mitjanit.
I ara tot està per fer, serem un sol, crita la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, benvinguts. Obrim les portes del club d'avui dimarts 28 de juliol. El dia que, d'una banda, el Madrid Mariano ha donat positiu i de l'altra, el Barça hem explicat que fins que no hi hagi sortides, no hi hauran entrades. Per tant, la consigna és clara. Per fitxar, primer cal fer caixa. A partir d'aquí, Lautaro Parilla. De seguida ho expliquem i també anem cap a Madrid per saber com han viscut aquest cas Mariano. És un cas que aquest migdia ha encès totes les alarmes. A l'Espanyol, mentre encara no arriba Vicente Moreno, que es fa esperar, un que segurament marxarà, Marc Roca. La seva sortida ara mateix és més que probable. I saludarem Sergio Lozano, jugador del Barça de futbol sala. Mirarem d'anar fins a Orlando, on divendres torna l'NBA. I atenció, tenim rècord d'Espanya d'una atleta catalana, la Marta Galimany. Fa poca estona ha batut el rècord de l'hora. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
Moltes coses per explicar-vos avui, però ja sabeu que el Barça, tothom pensa en la Champions, que és l'objectiu màxim, i per tant, a dia d'avui, és difícil pensar en fitxatges. Avui hi ha hagut reunió de la Junta Directiva, avui encara no s'han presentat els números de l'exercici econòmic de la temporada 2019-2020, que ja sabem tots que seran negatius, i amb això hi té a veure el que us hem explicat aquesta tarda al Tot Costa, que és que ara mateix la decisió de la Junta Directiva és la de no fitxar fins que no venguin jugadors. Xavi Campos, què tal? Bona nit.
Hola, Roger, bona nit.
És a dir, com diu el tòpic i com el metro, per exemple, simplement abans d'entrar, que deixin sortir.
Deixin sortir abans d'entrar, sí. Podríem resumir en un tòpic. Intentaré explicar-t'ho amb una mica més de detall i no quedar-nos amb aquesta frase típica, perquè el cas és que, ja ho explicàveu al Tot Costa aquesta tarda, la directiva del Barça va acordar ja fa unes setmanes que no hi haurà cap fitxatge per a la pròxima temporada, si abans no es traspassa algun jugador o alguns jugadors. Això vol dir que potser sí que trobem alguna operació d'intercanvi, però fitxatge, allò, inversió, perquè ens entengui la gent, inversió no n'hi haurà fins que no hi hagi alguna venda o algunes vendes. Per què? Perquè no volen estirar més el braç que la màniga en les despeses d'aquesta temporada, i més tenint en compte que l'exercici passat, l'exercici 2019-2020, es tancarà amb pèrdues, ara ho comentaves, encara no sabem quina quantitat definitiva, però segur que hi haurà pèrdues. Això posaria en risc patrimonial la temporada que ve als directius en cas de repetir pèrdues, i ara mateix l'horitzó econòmic de la temporada és molt incert, perquè encara no sabem en quines condicions es reprendrà la competició, si amb públic o sense públic, fins on arribaran les conseqüències de la pandèmia. O sigui que tot està molt verd, tot és molt incert i no volen arriscar. No es tancarà cap fitxatge, doncs, fins que no s'hagi venut algun jugador de l'actual plantilla o algun dels jugadors que han estat cedits aquesta última temporada. O sigui que qualsevol operació d'entrada, qualsevol inversió s'ha ajornat fins que acabi la Champions o fins que el Barça deixi de competir. Això ens situa d'aquí a unes setmanes. A més, tampoc es vol prendre cap decisió precipitada sense tenir en compte el panorama de la pròxima temporada a nivell esportiu. I això vol dir sense saber al 100% qui ocuparà la banqueta i qui serà l'entrenador del Barça. Per exemple, l'operació Lautaro ara mateix està aturada. Si perilla o no, jo crec que encara potser és precipitat, seria exagerat dir que perilla, que està en risc. però tampoc podem donar per fet que el Barça podrà tirar endavant aquesta operació, que ara mateix és la prioritària. Diria que l'únic fitxatge de debò que es vol tancar des de l'àrea esportiva per reforçar la plantilla la temporada que ve.
Que són de centre, concretament, 111 milions, Xavi, 111 milions.
Podrien rebaixar una mica la xifra, però sí, ni estaria al voltant dels 100 milions. Podries incloure en l'operació algun jugador. El Barça ha negociat amb l'Inter la possibilitat d'incloure Junior Firpo. Això abaratiria l'operació, com a mínim, provocaria que la inversió per Lautaro, la inversió directa, fos menor. Però estem parlant d'unes quantitats importants
i
s'ha de tenir en compte el context econòmic, que és fosc, que és gris després de la pandèmia. Ara mateix, les vendes més probables que es podrien tancar les pròximes setmanes, en algunes s'està avançant, la veritat és que s'està avançant, s'està fent feina a les oficines, als despatxos aquestes setmanes, són les de jugadors que han estat cedits fora del club aquesta temporada, casos com el de Todibó, Rafinha i Guagué, però vaja, el que explicava a la tarda al Tot Costa amb el Sergi Andreu, fins que no surti algun o algun d'aquests jugadors, no hi haurà nous fitxatges, noves inversions importants per a la pròxima temporada.
Es farà complicat fitxar perquè econòmicament la situació del Barça és delicadíssima, per tant, si no marxen jugadors, doncs no vindran fitxatges, i menys fitxatges estratosfèrics com els de Lautaro, que té un preu d'entrada de 111 milions d'euros, negociables, però d'entrada d'aquests 111 milions d'euros. Xavi, ara que parles d'entrades i sortides, ahir segur que ho has escoltat, Oriol Domènech, que ens explicava que alguns jugadors importants del Barça B d'aquesta temporada doncs no continuaran al filial. Va parlar de dos casos, com el de Monchu i el d'Àlex Collado, que ara està lesionat. Doncs bé, al Club de la Mitjanit us podem explicar que un dels clubs que està treballant l'opció de Collado és la Reial Societat. És un dels equips que ara mateix està més ben posicionat per endur-se Collado, hem de veure com, però en tot cas, si Odegaard no continua a Noeta, Collado és un dels jugadors que tindria espai en aquesta Reial Societat la temporada que ve. Si el noruec continua, és veritat que serà una mica més difícil, però la Reial ja va estar seguint Collado fa un any i pot haver-hi novetats en els pròxims dies, perquè la setmana que ve podem tenir notícies. El Barça ha de decidir si prefereix traspassar-lo perquè necessita aquests diners immediatament, que és el que ara comentàvem, o bé si aposta per una cessió perquè Collado es formi a primera i després doncs ja el recuperarà. Però aquesta és la notícia que us expliquem. El Club de la Mitjanit, la Reial Societat, darrere d'Àlex Collado, el migcampista del Barça B de 21 anys. Xavi, seria bona opció per Collado, creus, la Reial?
I tant, sí, la Reial d'Imanol, la veritat és que està fent un futbol. Per mi ha estat, abans de la pandèmia, l'equip que millor ha desenvolupat la seva idea de futbol a la Lliga aquesta temporada. És un futbol que s'adapta molt i molt a la idea habitual que ha tingut el Barça de projectar el futbol, i crec que és un club on qualsevol jugador que surti del Barça pot créixer. Després de veure si es pot donar l'operació, si depèn del futur d'Egor, doncs vaja, a Sant Sebastià segur que estan molt contents, o estan amb el futbol que els ha deixat el noruec aquesta temporada, i segur que desitgen quedar-se'l, no? Però si no el tenen, Collado té un escenari propici per créixer com a futbolista. A veure quina és la decisió del Barça, perquè ja t'explicava ahir l'Oriol Domènech que en bona part depèn més de l'economia que no pas de la idea esportiva que hi ha al voltant del projecte.
Sí. Et pregunto per Collado, perquè tu el tens força vist, Xavi. Ets més partidari de cedir-lo o de traspassar-lo, en aquest sentit?
Cedir-lo. Mm. O sigui, jugadors que tenen talent i que destaquen al Barça bé, jo crec que és bo que s'obri la porta d'una cessió, però no crec que sigui tan bo desprendre't d'ells directament, encara que a vegades aquestes operacions es tanquen amb una opció preferencial i tot això, però un cop el traspasses és més difícil recuperar-lo quan el vols recuperar.
Doncs la Reial Societat, interessada i molt en Àlex Collado, treballant en aquesta opció, notícia que us expliquem al Club de la Mitjanit. Xavi, queda't aquí, que avui han passat moltes coses. Faig una pausa i me'n vaig a Madrid, perquè allà avui hi ha hagut una de les notícies del dia i també de la setmana, ara venim.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà. Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat
7.651-07651.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Tinc dret a ser un veí més, vingui d'on vingui.
Tinc dret a tenir feina, ja anant cadira de rodes.
Tinc dret a una altra oportunitat, tingui l'edat que tingui.
Tinc dret a vestir-me de nena si ho sou una nena. Se t'acudeixen més obvietats.
Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Abraça la música amb Catalunya Ràdio.
La pista de fusta...
De dilluns a divendres tenim Pista de Fusta.
Ballar, ballar i ballar.
Amb Miqui Puig.
Si fem una volta per la nostra geografia...
I Geografia Humana amb Maite Sadurní. Els caps de setmana...
Un programa que us porta a l'actualitat d'aquest
àmbit... I Cat Mans, amb Quim Rullant i Esther Plana.
Five Songs.
Five Songs, amb Blai Mercè. Sona nou, amb Lluís Gendrau. A tocar, amb Maite Sadurní. I Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
Segueix les propostes musicals de Catalunya Ràdio. Abraça la música.
Més informació a catradio.cat. Abraça l'estiu a Catalunya Ràdio.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
Passen 11 minuts de les 11 de la nit a Madrid. Avui hem tingut la notícia, una de les notícies de la setmana allà a Madrid, perquè aquest migdia han saltat les alarmes. Joan Fitó, què tal? Bona nit.
Què tal, Roger? Bona nit.
I felicitats.
Gràcies.
Avui hem sabut... Aplaudiments pels 27 de Joan Fitó. Aplaudiments per Fitó, no tant per Mariano, perquè avui hem sabut que Mariano, jugador del Madrid, ha donat positiu.
O el que és el mateix, Mariano, ja està aïllat a casa seva, per tant, no s'entrena amb els seus companys, per tant, també no podrà jugar a la tornada dels vuitens de final contra el Manchester City. El més important, però, Mariano està bé, tranquil i amb ganes de poder tornar aviat.
Hola a todos, agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo. Estoy perfectamente, gracias a Dios, mi familia y mi entorno también está genial. Ahora estoy confinado en casa y espero volver pronto a la normalidad y poder estar con mis compañeros y el equipo.
Per cert, el de Mariano és l'únic cas positiu al Madrid. Els jugadors han passat avui als PCR a casa seva i tots han resultat negatius. Mariano, com que no ha tingut contacte amb el seu amb els seus companys, no hi ha hagut cap problema amb aquests testos PCR.
De seguida intentem anar a Madrid, però Xavi, ets aquí encara?
Sí.
Com encaixes aquesta notícia? Com has encaixat? Ves una baixa que pel Madrid, home, de cara a la Champions, doncs molt important no és.
No, esportivament no és una gran afectació pel Madrid. Sí que és impactant, sobretot en el primer moment, veure un coronavirus al... un positiu per coronavirus al Real Madrid, però després veus que és una situació que pot viure qualsevol club de futbol, qualsevol equip, qualsevol organització, qualsevol empresa. Estem exposats a aquest risc en els nostres dies. Ho hem passat molt malament el mes de març, el mes d'abril, i ara torna a repetir-se en menor grau, però tornar a repartir-se aquella situació, no? O sigui que no crec que ningú no hagi estat irresponsable, com a mínim no ho ha de ser per infectar-se del virus, i vaja, no s'ha de ser crític perquè un jugador de futbol hagi agafat el coronavirus. I des del vessant esportiu a mi em sembla que és una baixa de molt baix impacte, la de Mariano pel Madrid, per afrontar aquesta tornada als vuitens de final contra el City a la Champions, perquè era l'últim dels davanters que acostuma a utilitzar Zinedine Zidane, i vaja, és veritat que sempre és millor tenir tota la plantilla a disposició, però segurament si Zidane fos sincer i honest, que difícilment ho seria públicament si li haguessin fet escollir un jugador a descartar pel partit contra el City, un dels que estaria entre la terna seria Mariano, segurament.
Ara sí, puc anar a Madrid, tinc en directe en Ciro López. Què tal, Ciro? Bona nit.
Molt bé, molt bona nit, com esteu?
Molt bé, i tu?
Amb molta... amb molta calor aquí.
Sí, no? M'imagino.
Sí, sí.
I a més, Ciro, avui no he tingut un dia tranquil a Madrid, eh?
Pues no, la veritat és que no. Afortunadament, les proves PCR les van fer no al club o no a les instal·lacions de Valdebebas, sinó de manera particular, o sigui, a les seves cases, i bueno, això dona tranquil·litat de que sol sigui el Mariano el que estigui doni positiu, no? Aunque, evidentment, avui els que han entrenat havien fet la prova ahir, el PCR, i han sortit negatiu. Això tampoc vol dir que en 3 dies o 4 pugui aparèixer un altre, però si apareix no serà un problema del positiu de Mariano, sinó bueno, perquè pues, és possible que poden agafar pues, en qualsevol altre joc, no? Perquè al final com els jugadors del Madrid com els jugadors del Barça han estat una setmana de vacances i entre cometes han estat una mica incontrolats, no?
Sí. Hi ha hagut por, Ciro, avui al matí, quan s'ha sabut que un jugador del Madrid havia donat positiu. Hi ha hagut por que també estiguessin contagiats la resta de companys o algun.
Amb aquest
cas de Fuenlabrada a la memòria, sí. No sé si hi hem pensat amb això.
No, però ha sigut més en els mitjans de comunicació, em repeteixo, perquè quan he pogut parlar amb els jugadors, avui ha coincidit que he tingut que anar per un tema de bàsquet a Valdebebas, i allà ja m'havien dit, no?, que les proves les havien fet al domicili particular i per això pues, estaven més o menys tranquils, no? Si és veritat que ha hagut de renom en els mitjans de comunicació,
sí.
Perquè clar, surt un jugador i no saps després, sobretot, com tu deies, no?, del tema Fuenlabrada, pues, penses que en el pitjor, no? Però, repeteixo, en el Madrid hi ha bastant tranquil·litat pel tema aquest, de que les proves les havien fet de manera individual i no ha hagut contacte en el vestidor entre el Mariano i el resta de companys.
Perquè, Xavi, el Barça va ser diferent, no? Ahir que van passar les proves no va ser tan estricte com el cas del Madrid, no?
Bé, no sé si més o menys estricte, el que van fer és citar tots els jugadors a la ciutat esportiva, no perquè es concentressin ni es reunissin al vestidor ni res, sinó per torns, anar passant el test PCR. Van repetir el protocol que van fer abans de reiniciar-se la Lliga. Mm. És veritat que el Madrid doncs, ha anat una mica més enllà, sí. I han enviat els metges al domicili de cadascun dels jugadors i d'aquesta manera ha reduït encara més el risc, però vaja, tampoc m'atreviria a dir que el Barça ha actuat de manera menys rigorosa o més alegre.
I Ciro, Mariano baixa contra el City el dia 7. Suposo que estaràs d'acord que és una baixa que no es trobarà a faltar.
No. És veritat que en la reanudació de la Lliga s'hi ha comptat una mica més. Primer se va incorporar en una lesió, no? Però quan ja s'ha recuperat sí ha jugat una mica, però evidentment és un jugador que no compta per la Zinedine Zidane i és un dels jugadors que estan al mercat per la possible sortida o cessió o traspàs per la propera temporada. De fet, han recordat que el gener ja s'havia parlat de la possibilitat de que el Mariano anessi cedut o
a l'Espanyol.
Sí, per això, però passa al jugador que no vulgui. Llavors, bueno, és evident que no és un jugador que preocupi ara la seva incorporació en el partit del Manchester perquè pel Zidane compta i molt poquet.
Estaràs content, Ciro, perquè almenys va fer una cosa bona que va ser fer la punyeta al Barça, això sí.
Sí, clar. La veritat és que l'ha guanyat el Madrid, però també jo crec que l'ha perdut una mica el Barça, no? Jo sempre dic el mateix, no? A vegades quan tu veus un equip altres temporades, no? Que veus que el Madrid fa dues temporades en el Zinedine Zidane, no? Pues, si l'haguessis guanyat al Barça era més perduda pel Madrid que guanyada pel Barça, no? I en aquest cas, home, és veritat que havia, no havia una gran diferència de dos punts, però jo no comptava molt en la possibilitat. Després de veure la irregularitat del Madrid abans del tema de la pandèmia, no?
Mm.
I, bueno, la veritat és que, en sort, si vols, el resultat a vegades mínims, però, bueno, però al final el que queda és que van guanyar 10 dels 11 partits disputats, i això té molt mèrit.
Mm. Fito, sobre Mariano, pot ser que ell en els últims dies hagi penjat fotos i vídeos aquí a Barcelona i a més sense mascareta, pot ser?
Sí, de fet, fent un tomb per les xarxes socials de Mariano, preocupa això que dius perquè realment, més enllà del que pugui fer les seves vacances, que és totalment lliure, la majoria de fotografies, crec que n'he comptat unes 7 o 8, són sense mascareta, només en una apareix amb mascareta i en la gran majoria, en cap d'elles, compleix la distància social d'un metre i mig, n'hi ha diverses, amb companys, amb amics, en les quals en cap d'elles compleix la distància social, a més, sense mascareta, per tant, sí, t'exposes a totes aquestes coses i no complir les recomanacions sanitàries, pot passar el que ha acabat passant.
Clar, Ciro, Xavi, això sí que suposo que és una irresponsabilitat per part de Mariano. No només el fet, sinó també que ho comparteixi a les xarxes socials, sent qui és.
Això és evident. O sigui, que som molts els que no sabem, que no han complit amb el protocol que s'havia marcat i que hem tingut sort, jo crec, que en el futbol, parlo del futbol, hem tingut sort de que únicament apareixi el tema del Fuenlabrada, perquè tu veies pues, coses que han fet el Jovic, han recordat el Jovic muntant també una barbacoa a la seva casa amb amics de Sèrbia, els jugadors de l'Atlético de Madrid que també, els del València, els del Sevilla, o sigui, la veritat és que a vegades som una mica inconscients. És veritat que és complicat després de 2 mesos i mig pues, de pandèmia, de estar aïllats com hem estat tots, pues, després una vegada que s'obre una mica la mà, pues, està quasi concentrat com si estiguessis en un convent, però és que la situació és la que és. I els jugadors van escollir aquesta situació perquè en principi han recordat que el que havia demanat una mica la Lliga de Futbol Professional era concentrar els jugadors un mes i mig,
sí,
com van fer en els de bàsquet, que van fer 15 dies, no?
Concentracions, bueno, sí.
És veritat que és complicat, però també és veritat que, com tota la joventut, a vegades és inconscient, no? I ha sigut el Mariano, que jo crec que ha estat a Premià, per almenys alguns dies a Premià demà,
sí,
i han sigut els altres. O sigui, que tu veies fotos al Vinícius, parlo des del Madrid, jo crec que des del Barça podíem parlar igual, doncs veies fotos del Marcos, del Llorente, que estava en el Marco Asensio, al Vinícius, també a Eivissa, i també pues, fent fotos de publicitàries. Bueno, la veritat és que el protocol no l'han complit molt, i creuen els dits perquè ojalà tot quedi en el tema del Mariano. I parlo del Madrid, del Barça i dels equips que estan involucrats en la competició europea.
Doncs sí, que no passi res i que tots estiguem tranquils i que tot vagi bé. Per cert, Ciro, abans d'acomiadar-te, optimista contra el City o no?
No, però
no,
bueno.
Gens.
Però és el Madrid. També és veritat que és el Madrid.
Clar.
Un equip que pot ser realitat el que sembla impossible, és el Madrid, ho ha demostrat. Si parlem de les últimes Champions, de les quatre últimes Champions, pues, favorit era el Madrid, pues, que jo crec que no era en ninguna de les Champions favorit, però i va remuntar partits que semblava impossibles. Bueno, és el Madrid, o sigui, que sí que una mica d'esperança tens, però la realitat diu que és molt complicat, o sigui, és un 1-2, és un Manchester City que està bé, que està jugant molt bé, que està fent gols amb facilitat, és que el Madrid no té el Sergio Ramos, que és un home molt important ahí a darrere. Bueno, és complicat, però si algú pot fer realitat el que és impossible, és el Madrid.
Sí, és el Madrid, Ciro, tu ho has dit. És el Madrid i és que no hi ha més, perquè és que coneixent el Madrid tot pot passar. Ciro, ara parlarem d'Artur. Ja veus quines coses passen aquí a Barcelona,
Hi ha festa,
Hi ha festa.
Sí.
Estem distrets.
Sí.
Madrid, Ciro López, moltes gràcies, que vagi
bé.
Una
abraçada,
bona nit.
Truqueu quan vulgueu.
Molt bé, moltes gràcies, Ciro, bona nit.
Vinga, una abraçada.
Xavi, Joan, us quedeu aquí i saludo també en Sergi Andreu. Sergi, què tal, com estàs? Bona nit.
Bé, bona nit, Arbusà.
Xavi, en un titular, què tens, què m'expliques?
Em queda la continuïtat del serial Artur.
Sergi, tu què tens?
Doncs mira, amb l'arribada bloquejada de moment de Vicente Moreno, una arribada que és possible, seria possible, amb la qual molts potser no hi compten, i una sortida cantada. Els noms d'aquí una estona.
Molt bé, i Fito, t'he vist remenar molts telèfons per aquí, amunt i avall, què passa?
Doncs que intentarem marxar a Orlando, on ens espera una protagonista que ens pot donar detalls del que passa i del que passarà els pròxims dies a Disney.
A Disney?
Sí, a Disney.
És d'igual, eh?
Sí, sí, on passen coses màgiques.
Tu sí que ets màgic. Xavi, cas Artur, que ahir us explicàvem, que no es va presentar ahir a les proves PCR, tampoc avui a l'entrenament del Barça, té la intenció de rescindir el contracte i el cas és que Artur no pensa tornar. Com estan les coses?
Li obriran un expedient disciplinari des del club a l'espera que els advocats d'una banda i de l'altra, del Barça i d'Artur, negociï la rescissió del seu contracte. Ningú ja a l'espera de tornada al Camp Nou, o sigui que això acabarà amb una rescissió de contracte. Dependrà del que estigui disposat a renunciar econòmicament a Artur d'anar més o menys ràpid aquesta història.
Ara entre advocats solucionant-ho tot i clar, pot ser que aquí el Barça digui que ell no passa a parlar-ho, que no vol rescindir el contracte. Aquí com es pot solucionar això? Quin conflicte hi haurà?
Un acord econòmic, o sigui, això és un acord econòmic. Si Artur renuncies a tots els diners que ha de cobrar com a quitança per la finalització del seu contracte, ja estaria resolt. Si Artur reclama alguna part de la quitança o bona part dels diners que li pertoca cobrar per finalitzar el seu contracte, doncs s'allargarà i això és el que hauran de negociar els advocats.
Vull que escolteu un moment Arturo Vidal, que l'hem sentit en les últimes hores a un mitjà colombià, a Win Sports, que parla una mica de tot, del final de la Lliga, de la premsa i fins i tot, atenció, fa de director esportiu.
Sí, claramente es complicado cuando estás en Barcelona, la gente quiere títulos, quiere cosas así, cuando se te va una copa o pierdes partido, claramente la prensa empiezan a cambiar los jugadores, los entrenadores y uno tiene que adaptarse y saber bien lo que quiere. Claramente con Setién hemos trabajado muy poco, fue un cambio muy brusco, entonces tratamos de adaptarnos y cuando termine la temporada elegir bien el futuro de Barcelona, si va a seguir el mismo entrenador, si van a traer jugadores, si van a seguir los mismos. Entonces hay que pensar bien, muy bien en el futuro, porque Barcelona tiene que estar siempre peleando todos los títulos y por algo es el mejor equipo del mundo.
Ja veu, Xavi, Arturo Vidal parlant obertament del futur del Barça, elegir bien què va passar, si seguirà Setién o no, de portar jugadors, i també ha dit, per cert,
sí, sí,
que es vol quedar al Barça, que vol ser una peça important i que vol acabar almenys el seu contracte amb el Barça. Et sorprèn que Arturo Vidal parli tan obertament del futur del Barça?
Em sorprèn que un jugador públicament parli sense gaire problemes de la possibilitat de canviar l'entrenador la pròxima temporada. Que passa, jo entre línies entenc això del que diu Arturo Vidal.
Sí.
Ell vol continuar al Barça, jo pel que sé també volen que continuï. El valora moltíssim, més enllà de l'efecte que li té Leo Messi, al club a l'àrea esportiva també valoren que és un jugador que aporta moltes coses. Segurament no encaixa en l'ADN a Barça i tot això, però aporta entusiasme, arribada, gol i qualitat.
I a l'Espanyol, Sergi, tampoc estan gaire més tranquils perquè encara no tenen entrenador i han d'afrontar una temporada complicada. Dos noms propis, el de Marc Roca i Lluís López, no? Un que probablement marxarà, Marc Roca, que ara ho deies, i un que té números de tornar, que és Lluís.
Sí, Marc Roca, sabem i sabíem que és un dels jugadors amb 23 anys, amb més projecció i potencial no només del club, sinó del futbol espanyol, i per tant és un dels jugadors que té més números de sortir en aquest mercat en què l'Espanyol li convindrà desfer-se d'alguns dels seus jugadors importants. Doncs bé, sabem que hi ha com a mínim un parell o tres d'equips europeus d'un nivell evidentment superior a l'Espanyol que el volen, que hi estan interessats. Segurament el més ben posicionat ara mateix és el Milan. Tant és així que avui mateix un mitjà italià, Sport Mediaset, ha explicat que podria tancar un acord al club de Milà amb el migcentre de l'Espanyol per uns 15 milions d'euros, tot i que la clàusula de Marc Roca és de 40 milions d'euros.
Et anava a dir, és molt més que 15.
Sí, sí, imagineu-vos que lluny queden aquells 30 milions que ara fa un any semblava que el Bayern de Múnich estava disposat a pagar per Marc Roca. Això ha canviat molt, eh? El Covid, la situació de l'Espanyol, la devaluació segurament de la temporada que ha fet el mateix jugador, i per tant, ara mateix el Milan posaria 15 milions sobre la taula. Pel que jo sé, l'Espanyol 15 milions per Marc Roca ara mateix els agafaria. Per tant, és una sortida...
Amb els ulls tancats, de fet, Sergi. M'imagino que amb els ulls tancats els agafaria aquests 15 milions.
Sí, sí. Cantada, si no és el Milan, hi ha altres equips. L'Arsenal, de la Lliga Anglesa, també li ha posat l'ull a sobre a Marc Roca. I bé, és un jugador que agrada i que és, vaja, té tots els números per no començar la temporada amb Vicente Moreno a l'Espanyol. L'altra cara de la moneda és un jugador que potser alguns aficionats... bé, tampoc no fa tant de temps que ha marxat, eh? De fet, està cedit al Tenerife. Va marxar al mercat d'hivern. Parla de Lluís López, de 23 anys, central. Després d'un parell de temporades entre el primer equip i el filial, sense gaire sort, doncs aquest mercat d'hivern el vam cedir al Tenerife, on ha jugat 9 partits de Lliga, i ara el club es replantejaria o estudiaria seriosament la possibilitat de recuperar-lo. No oblidem que l'Espanyol té problemes amb l'eix de la defensa, perquè Naldo ja no hi és. Bernardo és probable que se'n torni després de sessió, i per tant que no el tinguem. Cabrera podria ser que també marxés, perquè és un jugador doncs, amb possibilitats de sortir, per entendre'ns, val? David López marxarà pràcticament segur. Ja sé que no és central natural, però ha jugat en aquesta posició durant molt de temps. Per tant, haurà d'incorporar centrals l'Espanyol, i per això estudia molt seriosament la possibilitat real de fer-se de nou amb un jugador que de fet ja és seu, que és Lluís López.
Sergi, breument, sobre Marc Roca, això podia passar, és un dels jugadors amb cartell, o potser en tenia més l'any passat que ara, però és un dels jugadors que estan cridats a marxar per potencial a l'Espanyol, aquí perd molt.
Sí. No, per un jugador importantíssim, l'Espanyol, està clar. Però estava cantat, eh? Quan tu feies una mica de llista de la plantilla de l'Espanyol i pensaves en els possibles jugadors que podien marxar, Marroc és un d'ells. 23 anys, imagina't, un jugador amb qualitat, capaç de jugar la pilota des del mig centre i de distribuir joc com ho fa ell. Un jugador que físicament ha crescut molt també aquest any. Per tant, estava cantat, i hi ha equips que el volen, i l'Espanyol no hi posarà entrebancs a la seva sortida, el jugador marxarà. La qüestió és arribar a un bon acord amb qui sigui, amb el Milan, amb l'Arsenal o amb qui sigui, perquè aquests 40 milions de clàusula doncs no es malmetin, per entendre'ns. Evidentment, ni 40, ni 30, ni 20. Però si hi ha algun equip que em paga doncs això, 10, 12, 15, doncs bé, benvinguts seran.
Xavi, Marroca val aquests 15 milions que pagaria el Milan o una mica més?
No ho sé, la veritat és que cadascú pren les seves decisions. A mi em sorprèn una mica, que jugadors franquícia que tenen una història amb l'Espanyol, Marroca més recent, David López més prolongada, deixin el club, i clar que cadascú mira pel seu interès, però em sembla que és un moment per fer una aposta que va més enllà dels diners o del projecte esportiu que tu tinguis al cap. O sigui, si entre tots aconsegueixen que l'Espanyol només passi una temporada segona A, i ho aconsegueixen amb gent que està significada amb el club, amb l'afició, amb Cornellà, crec que creixeran. No sé, aquesta aventura al Milan, si és que finalment acaba el Milan, què li pot aportar a Marroca, tenint en compte què és el Milan dels últims 10 anys.
Per cert, continuem pendents de què passarà a segona, amb el tema Fuenlabrada. Avui tampoc hem sabut res, aviam demà. En principi demà sí que el comitè de competició ha de dir alguna cosa, sobretot plegat. Què passa amb el Depor Fuenlabrada? A partir d'aquí, doncs, tot el que d'això en depèn, que és què passa amb l'Elx, si serà l'equip que també jugarà aquest play-off, i sobretot el calendari del play-off. Tots pendents d'aquest Girona-Almeria, aviam quan es jugarà, demà en principi ha de decidir, veurem si ho fa el comitè de competició. Sergi,
mira,
Xavi, digue'm.
Per un dia, en les últimes dies, no ha trucat l'Eduard Solà per veure si hi havia novetats i tal.
Ara li preguntaré jo, si sap alguna cosa, però em temo que no massa, perquè en Xavi, l'Edu, si no està ara sopant, ja haurà acabat.
Fent un gin tònic, està fent un gin tònic.
Sí. Si no està fent una cosa, està fent l'altra. Us acomiado, Sergi i Xavi, que vagi bé, gràcies. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu.
Passen 3 minuts de 11:45 de la nit. Dilluns que ve, el Barça de Futbol Sala torna a la feina, i mentrestant, doncs, jugadors puntals com Sergio Lozano encara estan de vacances, però aprofiten per assistir a campus i estar en contacte amb la mainada. Aquesta setmana, per exemple, el Búfal ha participat a l'Esport Virtual Camp, un campus organitzat per la UFEC i finançat per la Secretaria General de l'Esport. Sergio Lozano, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Dilluns que ve comenceu la pretemporada, però em fa l'efecte que avorrir-te no t'estàs avorrint, no? Perquè, sense anar més lluny, avui, per exemple, has participat a aquest esport virtual camp, que és un campus virtual gratuït. Com ha anat?
Bien, bien. Bueno, de momento avorrirme, no sé, de vacaciones tampoco es aburre uno, pero bien, bien. El campus ha ido genial, hemos charlado un poco, hemos pasado un buen rato.
Tenim entès que els nens i nenes t'han entrevistat, no? Que t'han fet un qüestionari. Preguntes difícils? T'han posat problemes, Sergio?
No, no m'han posat problemes. Han sido preguntas bastante interesantes. Además, que muchas veces cuando son niños te pueden preguntar cualquier cosa, pero la verdad es que han sido preguntas de incertidumbre que pueden tener ellos, de cómo empezaste, de algún consejo que les darías, una que me ha sorprendido es como que si le podía ayudar a la hora de tirar un doble penalti o en qué me fijo. Bien, la verdad es que preguntas interesantes.
Sí, a vegades més difícils que no pas quan et fem entrevistes nosaltres, no? Que som, en principi, els professionals.
Sí, muchas veces son mucho más difíciles.
Sergio, com estàs tu? Perquè vens d'un final de temporada que va acabar d'una manera inesperada, no? Amb aquesta eliminació als quarts del play-off de la Lliga. Com està Sergio d'ànims?
Bueno, fue una manera muy rara de irnos, porque veníamos haciendo una temporada muy buena, muy buena. Hicimos una preparación también muy buena y bueno, un par de fallos como aquel que hice o no saber gestionar un poco el final del partido nos hizo que nos echasen de la liga cuando creo que llevamos en un buen momento, sobre todo teniendo en cuenta que te puede pasar después de 4 meses de inactividad, en el sentido de que son, a veces cometes errores que durante la temporada, pues a final de temporada, pues estás un poco más pendiente de ello, pero bueno, nos pusimos 2-0 y un equipo como el nuestro no puede dejar que se le escape el partido de 5 minutos.
I això ja és més anecdòtic, Sergio, però et falta un títol per ser el jugador amb més trofeus a la història de la secció, que ara ho és Paco Sedano. Tu tens 31 anys, però suposo que hi ha temps, no?, encara per no només igualar el rècord, sinó també per superar-lo.
Bueno, no es algo que me preocupe ni muchísimo menos. De verdad que tengo muchos años estando en el Barça, espero poder superarle porque eso querrá decir que las cosas me han ido bien, pero no es algo que me preocupe. Es verdad que pasar con a ser el jugador que más títulos tenga en la historia de la sección, pues es algo que no me lo creía cuando vine aquí, pero bueno, intento disfrutar el momento, intento disfrutar de cada título y ojalá que lo pueda superar pronto, quiere decir que habremos ganado la Champions.
Sergio, les lesions sempre t'han fet molt la guitza, ha estat la teva gran llosa, no? Com estàs físicament? Perquè l'última va ser a la Copa d'Espanya, sort que després pel play-off a la Lliga doncs ja vas estar recuperat i vas jugar, però ara com estàs?
Pues estoy muy bien, me encuentro muy bien. He hecho, como dije, después de cuando fue el confinamiento del coronavirus, hice una buena recuperación. Trabajé mucho durante cada día, intentaba también tener la cabeza ocupada. Me encontré muy bien en esta preparación con el equipo para el playoff de la Liga. Y bueno, es verdad que me descansa un poco, que para un poco el pistón, pero no he parado del todo. He seguido entrenando, he seguido manteniendo activo y realmente me encuentro bien. Ahora veremos cómo llego, veremos la pretemporada que hacemos y dónde estamos. Pero las sensaciones a nivel personal antes de irme eran muy buenas.
Segur que recordaràs sempre l'any 2013, que és quan et van escollir el millor jugador del món. Què queda ara, Sergio, d'aquell Sergio Lozano de fa 7 anys, quan en tenies 25?
Pues la verdad es que la ilusión no la he perdido, de eso, está intacta o más. Entonces eso es lo más importante. Disfruto quizá ahora más que cuando tenía 25 años, disfruto cada día, cada entrenamiento, cada partido. Me lo tomo como una nueva oportunidad de hacer lo que más me gusta y así me lo tomo hasta que acabe mi carrera. Evidentemente he perdido quizá cosas con el paso de los años, pero también he mejorado otras muchas a nivel de experiencia, a nivel de saber estar, de controlar mejor la situación de partido. Pero bueno, otra vez me vuelvo a encontrar muy bien físicamente como cuando tenía 25 años, así que ojalá que pueda seguir aumentando mi nivel y ayudando al equipo.
Ara començaràs una nova temporada i hi ha una mica d'embolic, no?, amb aquest inici de Lliga, perquè la Federació Espanyola ha determinat que comenci el 5 de setembre. Aquí molts clubs es queixen perquè diuen que és un pèl aviat. Tu com ho veus, tot plegat?
Yo intento evadirme de todo lo que dicen, porque al final hay demasiados intereses ocultos que los jugadores no tenemos que meternos. Somos unos mandados en el sentido de que no podemos decidir cuándo se debe empezar. la gente que debería decidirlo es, por así decirlo, Sanidad, que nos dé permiso para poder empezar por todo el tema del virus. Y si Sanidad, como aquel que dice, está de acuerdo en que podamos empezar a jugar, aunque sea sin público, pues nosotros debemos de jugar con todas las medidas higiénicas posibles, pero debemos de empezar a jugar. Evidentemente, por las circunstancias del virus, va a ser un año muy largo, con muchísimos partidos. Somos dos equipos más en la liga, lo que supone cuatro partidos más, con competiciones sin jugar que hay que meterlas, con partidos de selección para clasificación para el siguiente europeo. Es decir, va a ser un año muy cargado de partidos y nunca llega al gusto de todos. Eso da igual en el ámbito que tenemos, tanto en el fútbol sala, en cualquier otro deporte o en la vida, que siempre hay gente que se va a quejar.
Dilluns que ve, que comenceu ja amb la ment posada a la Lliga, comenci quan comenci, però també amb la Champions, no? Que es farà al Palau del 8 a l'11 d'octubre. Sent a casa, Sergio, fa especial il·lusió aquesta Champions?
Pues ojalá que podamos ganarla en casa y que pueda haber gente para disfrutarla, porque si no, el factor Palau que podemos tener, pues lo perderíamos. Pero la verdad es que hace mucha ilusión poder jugar la Champions. Lo jugamos el estar aquí en Europa. Quedan dos meses para ese título. Es nuestro principal objetivo esta temporada y lo tenemos cerquita, así que tendremos que intentar llegar de la mejor forma posible para poder volver a ganar una Champions, que es lo que todo el mundo desea.
I ja acabo, Sergio, segur que estàs al corrent dels fitxatges del Barça, que a partir de dilluns que ve ja seran nous companys teus. Han arribat tres jugadors de moment: Mateus, André Coelho i Miquel Feixas. Deixa'm aturar-me en aquest últim, en Feixas. Creus que pot ser un dels millors porters del món, si és que no ho és ja?
Sí. ¿Ahora, Miquel?
Sí.
Siendo sinceros, todavía no está en ese escalafón. Es muy joven, tiene una proyección muy amplia, va a poder... O sea, él se va a poner su propio techo, pero no le inventamos más presión de la que debe tener. Él ahora mismo ha hecho dos buenas temporadas en Marfil y viene a acompañar a Vida en la portería. Es un grandísimo portero, ya te lo digo. Estaba en el filial con nosotros y sabemos de lo que puede llegar a ser capaz. Pero ahora mismo él no está en ese escalafón y debe de exigirse estar en ese escalafón. Él debe de seguir aprendiendo. Aprender de Ida, que es un grandísimo portero, va a tener un compañero excepcional y seguir mejorando día a día y seguramente con el paso de los años va a estar en ese escalafón seguro. Pero hoy por hoy, paciencia y tranquilidad.
És en Sergio Lozano, jugador del Barça de Futbol Sala. Sergio, acaba de descansar, que dilluns que ve ja torneu a la feina i que vagi molt bé aquesta pretemporada ja amb la vista fixada a la Lliga i aquesta Champions del 8 a l'11 d'octubre que es farà al Palau Blaugrana. Sergio, gràcies, que vagi molt bé, bona nit.
Moltíssimes gràcies.
Nosaltres fem una pausa i marxem molt lluny. Anem a Disney World, a Orlando, on divendres torna l'NBA. Fins ara.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbusà.
Si et vols vendre el cotxe, està en bon estat i amb les revisions al dia.
A Vender Mi Cotxe Ponés et donem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. El pagament immediat i totes les gestions gratis.
Vender Mi Cotxe Ponés, número 1 en compra de cotxes.
Som a Barcelona Sants, al carrer Rocafort 78, a Sabadell i a Cornellà de Llobregat.
Descobreix Bricomart Badalona, un entorn segur amb zona de càrrega per a vehicles de gran volum i més de 430 places d'aparcament. A Badalona, avinguda del Conflent sense número. Bricomart.
Aquest estiu no podràs anar-te'n de safari a Kènia.
Però sí, podràs aprofitar-te dels descomptes més salvatges d'Ocasión Plus.
Més de 1.500 cotxes amb descompte i estalvi de fins a 6.000 euros.
Només fins al final de mes.
Ocasión Plus, número 1, qualitat, preu.
Ocasión Plus a Barcelona. Obert dissabte matí i tard a la carretera de Montcada 750 de Terrassa i a ocasionplus.com.
Abracem Catalunya Ràdio. Tant de bo.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbusà.
I can't think it's getting old, it only makes me want to die. And I can't think...
Esteu escoltant el Club de la Mitjanit, Catalunya Ràdio, un minut per 11:45 de la nit en bàsquet. Aquest divendres comença l'NBA. Fitó, pels que no ho sapigueu, l'NBA viu ara mateix a Orlando, a Disney World. Allà és on es disputarà tota la competició.
Fa 3 setmanes que la majoria de jugadors ja són a Orlando. De fet, un dels últims a arribar va ser Ricky Rubio. Amb tot preparat aquests dies, ara ho deies, primera presa de contacte amb partits amistosos i divendres, sí, per fi comença el show. 2 partits, el primer, la matinada de dijous a divendres a 1:45 de la nit, hora nostra, New Orleans, Utah, i la mateixa matinada, Platform, per començar, Lakers, Clippers.
Partiràs, no?
Doncs mira, m'atreveixo a dir que
el
serà...
El LA.
M'atreveixo a dir, i ho dic ara, que serà la final de l'Oest, per tant, un dels millors partits que es pot veure ara mateix, aquest Lakers-Clippers, o el que és el mateix, Kawhi-LeBron.
El derbi de Los Angeles, o Los Angeles. Dius que la NBA aquests dies viu a Orlando, doncs anem cap allà, entrem a la bombolla d'aquesta NBA, ens espera una eivissenca que treballa als Sixers. És la Lorena Torres, és la performance director de l'equip de Filadèlfia. Lorena Torres, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, Lorena, què és ben bé això de performance director? Suposo que ho resumiríem amb que ets la responsable de la preparació física, no?, de l'equip.
Lo que hago es... Yo superviso el programa de preparación física, pero también todo el departamento de Sports Scientists, la nutrición, la recuperación, las cargas de trabajo, qué se hacen las sesiones, cómo gestionar a los jugadores durante los entrenamientos y los partidos...
Lorena, divendres comença aquesta NBA, o reprèn aquesta NBA, i tu estàs a la famosa bombolla, aquest aïllament de tots els actors que formeu part de l'NBA. Explica'ns com és un dia a la bombolla.
Doncs està molt bé. La NBA s'ha de dir que s'ho ha currat moltíssim. Estem a diferents hotels, crec que 8 equips per hotel, i és molt segur, vull dir, no es deixen sortir, no deixen entrar ningú, és molt tranquil, és les condicions perfectes per poder preparar-nos per jugar al nivell de la NBA. Ha estat molt bé.
Quins són els protocols sanitaris que seguiu? Quines són les pautes que us fan seguir estrictament en aquests dies previs, en aquesta bombolla?
Doncs cada dia quan ens aixequem vam haver de descarregar una aplicació i ens prenem la temperatura, la quantitat d'oxigen al pols, hem de contestar un qüestionari, això abans de sortir de l'habitació per poder moure'ns pel campus, per la nostra mini bombolla dins de la bombolla. Mm-hmm. Després ens testen cada dia, tenim una espècie de polseres que cada vegada que entrem a un edifici, sortim d'un edifici, hem de passar per un detector per veure que tot està bé. Llavors dona la sensació de molt control.
Tot això cada dia, Lorena. Un test també cada dia.
Cada dia ens testen, sí.
Mira, t'anava a preguntar, per exemple, si t'has creuat amb jugadors com LeBron, però potser no us podeu creuar, no? Us podeu veure, us podeu creuar?
Els primers 10 dies, cada els 8 equips que et deia que estem en un hotel, només podíem veure amb els equips d'aquest hotel. Llavors, nosaltres, Filadèlfia, estem en Dallas, estem en Indiana, els Brooklyn, i el Rockets, el KC. Llavors, fa un parell de dies que podem anar als altres hotels, però la veritat és que crec que la gent s'està quedant bastant a la nostra zona simplement per estar segurs, protegir-nos, evitar el contacte amb gent. Llavors veig jugadors tops, el Luka Doncic, que l'hem tingut a Espanya, el Porzingis, estan a la meva àrea, el LeBron precisament no, però el Harden l'he vist, i tots aquests estem per aquí.
Clar, Disney World ha de ser molt gran, m'imagino, no hi he estat mai. Sou ben bé dins del parc?
No, estem fora del parc. El parc està obert al públic, i hi ha una sèrie d'hotels que estan oberts al públic, i nosaltres estem com a resorts que estan entre 10 i 15 minuts separats del parc.
Ja deus haver vist, Lorena, que aquí a Barcelona i a Catalunya hi torna a haver molts casos, que hi ha un rebrot de Covid-19, allà no heu parat, no? Com ho esteu vivint tot plegat, allà?
Bueno, jo, òbviament, escolto les notícies i segueixo les notícies. La meva família està a Espanya i la veritat és que sí, que ens estan dient això. Aquí, a l'estat de Florida, i òbviament, és obvi, seguint les notícies, que els Estats Units estan molt malament. Però, com et deia, nosaltres estem aquí molt segurs, molt pocs casos d'infecció des que estem aquí dintre. Altres lligues o major leagues com el béisbol o altres esports que han volgut començar, college, estan tenint casos i nosaltres, de moment, toquem fusta, la veritat és que bé, però seguint les notícies de casa molt a prop.
Mm. I ara per a la tornada, Lorena, ara per aquesta tornada de la NBA, hi havia predisposició dels jugadors per tornar o ha costat una mica fer tornar tothom?
Jo crec que hi ha hagut dualitat. Hi havia jugadors, almenys parlant amb els meus i els jugadors que parlen amb jugadors, hi havia dualitat de si és segur, si volem jugar. Si no és segur, no ho veien clar. Ja. Però una vegada que estan aquí, jo crec que si parlessis amb jugadors et dirien estem segurs, no hi ha hagut moltes lesions, hem mirat molt el que s'estava fent a Alemanya, a Anglaterra, a Espanya, a l'ACB, a... Llavors hem intentat preparar-nos molt bé per fer-lo el millor possible aquí.
Mm. Fito, preguntes per la Lorena.
A mi m'agradaria preguntar-te una mica més estrictament de bàsquet. Ara ho deies, que els jugadors tenien ganes de tornar. Com es preparen jugadors d'aquesta entitat físicament? Perquè, clar, al final, haver d'estar parats des del març i ara tornar-hi deu costar una mica. S'han portat bé els jugadors? Estan bé físicament?
Doncs la veritat és que jo, responsable de tota l'àrea del rendiment, estic supercontenta. Nosaltres, 2 setmanes abans de que la NBA aparés, veient com estava Europa, vam començar a preparar tots els plans, i amb els plans no em refereixo només a les peces que havien de fer a casa, vam comprar equipament per enviar els jugadors, muntar-los gimnasos a casa, tot el tema de nutrició, el tema d'estar en contacte online. Llavors, totes les setmanes que hem estat no amb ells físicament, hem fet un seguiment molt exhaustiu i s'han portat superbé. I la veritat és que jo estic molt contenta, els jugadors s'ho han currat molt, han treballat, i passi el que passi, jo estic contenta amb el que està portant tothom.
Clara, dius que estàs contenta, però realment, què és el que més ha costat? El fet de tornar, el fet de preparar-se físicament, què és el més complicat quan estàs tant temps parat?
Jo el que vaig intentar dir als jugadors és us heu de mantenir físicament, la forma física general, perquè una vegada que ens deixin estar junts, el meu objectiu és que jugueu junts. Llavors, el meu objectiu amb ells era, si esteu mínimament bé físicament i cardiovascularment, a la que estiguem junts, anem a jugar 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, ja gestionarem quan i com descansem i quan descansem, però a jugar junts a bàsquet era la prioritat, era el més important, que poguessin jugar junts, que es passessin la bola, que es miressin, que les jugades, tot això era el important.
Clar, recuperar aquestes sensacions. Ara t'anava a preguntar precisament per això, perquè esteu acostumats, evidentment, a aquí a l'NBA a jugar partits cada molt pocs dies. Ara, a més, teniu un avantatge, que és que no hi haurà viatges. És una bona notícia, no?, per vosaltres, això, per la gent encarregada de tractar la recuperació, de tractar l'estat físic dels jugadors.
Sí, totalment, tens tota la raó. Aquesta lliga és una bogeria a nivell de partits. Llavors, la rutina a partir d'aquests moments serà jugar, recuperar.
I per part meva, si em deixes, Roger, l'última...
Sí, home, i tant.
Comentaves fa un moment que us heu fixat molt amb l'ACB. Realment, el nivell d'aquesta fase final de l'ACB, a nivell de bàsquet, va ser fantàstic. Creus que podeu estar al mateix nivell d'abans del confinament?
Jo estic veient aquests partits que estem fent ara com de preparació, i estic... És espectacular, i això ja ho sabeu vosaltres també, que seguiu la lliga d'aquí, el nivell físic dels jugadors aquí. Jo crec que serà molt guapo, que donarem espectacle i que estarem bé. A nivell físic, almenys. Després del tema bàsquet, a veure com els jugadors es van sentir jugant amb equip, però el que estic veient fins ara és, crec que pot ser molt, molt xulo i que podem donar un espectacle.
Lorena, per cert, un Sixers de playoffs i no sé si aspirant a tot.
Nosaltres anem a per totes. Tenim els 15 jugadors sants, sense Covid, sense lesions. Estem gestionant cosetes, però el nostre objectiu és anar per totes. Som un equip guanyador i passi el que passi, nosaltres lluitarem per arribar al més lluny possible.
Doncs és la Lorena Torres, la performance director dels Sixers des d'Orlando, que espera que comenci aquesta NBA divendres. De moment en aquesta bombolla a Disney World, a Orlando, tots aïllats abans que es reprengui la competició. Lorena, moltes gràcies i molta sort. Que vagi bé. Bona nit.
Bona nit, gràcies.
Tanta calor no ens farà res de bo. Ho enganxa tot, fins i tot els plans. No et vis mai, d'una tonada se't pot revelar.
Ladies and gentlemen...
Vinga, pràcticament 5 minuts i les 12. Abans de marxar, deixeu-me saludar en directe una dona rècord, una atleta catalana que aquesta nit fa poca estona ha batut el rècord de la prova de l'hora. És la Marta Galimany. Marta, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Una hora corrent, m'imagino que has estat cansada.
Bueno, ara encara no, encara estic sopant i acabant d'assaborir, doncs, la cursa.
17,2 quilòmetres, no? Has batut aquest rècord que fins ara el tenia la Raquel Gómez de fa 2 anys. Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que, bueno, m'he trobat molt bé i hem disfrutat molt. La veritat és que molta gent de baix i altres atletes de l'escola de l'atletisme d'aquí baix s'han quedat animant-me i la veritat és que ha sigut una nit molt bonica.
Crec que era la primera vegada, no?, que feies una prova així, competint contra ningú, sinó simplement contra un crono.
Sí, la veritat és que és una prova una mica, doncs, estranya, que ara actualment no s'acostuma a fer massa, però, bueno, amb les circumstàncies que estem visquent, doncs, volíem algun repte i vam creure que aquest era un repte bonic de fer, una prova diferent, i, per tant, doncs, contenta d'haver pogut participar en aquesta prova.
I també la primera vegada que has fet una competició sense públic. Això m'imagino que també deu haver estat estrany.
Sí, clar, era a pista tancada, tot i que la pista de baix, doncs, tenim la sort de que, bueno, és una pista, doncs, sense grada, sense gaire cosa al costat, i la gent, doncs, des de fora podia veure-ho perfectament, i tot això que hi ha hagut diversos grupets de gent que estaven allà animant-me i que,
ah, sí?
Bueno, tot i sense públic, al final doncs, sí que hi ha hagut una miqueta de públic, una miqueta a distància, però que realment doncs, m'anaven animant i que la veritat és que molt agraïda a tots els que s'han quedat allà a veure com estava allà una hora fent voltes a la pista.
I tant, has tingut animació perquè a dins de la pista, Marta, només cridava el teu entrenador, en Jordi, que ha penjat un vídeo a les xarxes durant la prova en què només se'l sentia ell. Mira, escoltem-lo.
Vinga. Relaxada del Bàrbara, va. 1.26, eh?
El 3.000, 10.39.
En Jordi.
El rim és clavat.
Marta, en Jordi, que no parava, eh?
Sí, en Jordi ha estat allà volta, animant-me, controlant-me el ritme, i doncs és que realment això va ser també idea seva. Ell és el que em busca les motivacions per seguir, doncs, deixant com a atleta, i una miqueta, doncs, aquesta marca, doncs, també li dedico amb ell.
Perquè quantes voltes són 17 quilòmetres, Marta?
17 quilòmetres crec que són 42 i mitja, he arribat a fer les 43 voltes i poquet.
43 voltes?
Si no m'equivoco, encara ho dic de memòria, encara no. Això crec que sí.
Déu-n'hi-do. Marta, acabo. Això de la prova de l'hora està més associat al ciclisme, no?, normalment. I a més que tu sempre has competit contra algú. Has preguntat en els dies previs, les setmanes prèvies, algun ciclista o algun expert en aquest tipus de proves perquè t'aconsellés, perquè et preparés per aquesta prova d'avui?
No, la veritat és que, bueno, amb el meu entrenador, doncs, ja teníem decidit una miqueta el ritme, de sortir amb un ritme controlat i després, doncs, a mesura que anessin passant els minuts, intentar, doncs, apretar una miqueta. I l'única que li vaig preguntar que si em donava algun consell va ser a la pròpia Raquel Gómez, la que posseia fins ara el rècord, de si em volia donar algun consell, i la veritat és que ja em va dir que anés volta a volta, tranquil·lament, i que els minuts anessin passant, i així ho hem fet.
La Raquel Gómez, que és qui tenia el rècord, que estava en 16,7 quilòmetres, doncs la Marta Galimany avui l'ha batut. 17,2, aquesta prova de l'hora, a Valls era, a les pistes de Valls, Marta.
Sí, a les pistes on entreno jo diàriament, o sigui que què més buida que de fer un rècord a casa, amb la meva gent, i això, que contenta d'haver-ho pogut fer aquí a casa.
Molt bé, doncs nosaltres també contents, Marta, d'haver-te felicitat, d'haver-te saludat, i què millor que batre aquest rècord a casa, el rècord de la prova de l'hora, l'atleta catalana del Barça, Marta Galimany, en directe al Club de la Mitjanit. Marta, moltes felicitats, a descansar, sobretot, i gràcies, que vagi bé. Bona nit.
Gràcies. Moltíssimes gràcies, una abraçada, adéu.
I fins aquí, el Club de la Mitjanit d'avui. Gràcies a en Xavi Campos, en Joan Fitó, en Sergi Andreu i a la Ruth Vilà, a la redacció, i en Marc Peirón, al control tècnic. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 11. Bona nit.
Rosa, te'ls veus?
Hola, vindrem amb la família i farem moltes activitats divertides amb els muntors i escalada.
Us agrada l'escalada?
Sí, els papes a casa s'enfilen per les parets.
Vacances d'estiu en família amb Rosa dels Vents. rosadelsvents.es